l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, que entra a l'estudi. Entra a l'estudi ara mateix. Mira, ja, ara ja fa 6 setmanes, no?, que estem fent aquesta secció, des de que en Roger està...
6, ja? Ostres, com passa el temps.
En Roger està ocupat,
diguéssim. Se m'ha passat volant. És a dir,
doncs, crec que cada dia d'aquestes 6 setmanes, a la teva hora, la nostra productora, la senyora Europeu, una mica abans de les 10 del matí, m'ha dit per l'orella, amb els cascos, la Maica
avui
no
potser
sé si arriba. Jo no pateixo, perquè sempre acabes arribant.
Bueno, és, si no fos redactora de successos i molta gent m'escoltés, explicaria com he arribat. Però com em consta que molts policies municipals d'aquesta ciutat, Barcelona, ens escolten, millor que no expliqui el temps que he trigat en arribar de casa meva.
Vols dir que...
en aquest estudi, i fins i tot m'he aturat un segon, perquè hi havia un grup de bombers.
Fins i tot m'he aturat Francesc... en un semàfor. Pensava que anaves a dir, m'he aturat en un semàfor, fins i tot.
No, perquè hi ha un grup de bombers aquí a Francesc Macià, que deu haver hagut desprenament de façana, i encara m'he aturat un segon per si de cas.
Allò, que no et passés la notícia per davant dels morros i se t'escapés, eh?
Tu saps que jo anava a dir de petita, quan era una mica més petita que ara, el que feia era... veia un cotxe de bombers amb sirenes, allò que anava, allò, sortida i me n'anava darrere a veure què passava.
Estava ja sortint la raça.
Però això, i això ho explicava a l'Albert Montagut, el periodista, una de les seves grans exclusives, que va ser la desarticulació de l'escamot Barcelona de ETA, i això ho va fer perquè ell el que feia era... feia esperes a les portes de la comandància de la Guàrdia Civil, i en una d'aquestes esperes, però per la nit fins i tot, el que va fer va ser seguir a tot un grup de... va veure que començava a haver-hi molt moviment dintre de la quartellament, els va seguir, i l'operatiu era això, desarticular l'escamot Barcelona. No recordo si el Montagut on treballava en aquell moment, però vaja, va ser... sempre ho explica. Hi havia tot un... i en aquella època era més freqüent, doncs, fer guàrdies de nit a l'espera, o bé perseguir vehicles, o bé amb unes... clar, les emissores dels cossos policials d'abans anaven per radiofreqüència, i era fàcil, entre cometes, aconseguir aparells per intervenir les comunicacions, i el que fèiem era escoltar la ràdio, l'emissora.
S'ha criticat molt els últims anys quan en alguna operació policial els periodistes, les càmeres, arribaven abans que la policia. Però hem això, de dir que a vegades hi ha ofici i a vegades hi ha trucada.
No, clar, si arribes abans que ells, evidentment hi ha trucada. Si arribes abans... això, allò de l'espera, que a més... clar, s'ha de saber fer l'espera, s'ha de saber l'espera que no et vegin. Ostres, perquè clar... doncs l'espera és trucada sempre, sempre. Oh, no sé qui visquis al pis de dalt, saps què vull dir? Però sempre hi ha trucada, o gairebé sempre. El que hi ha ofici és... doncs això, doncs en aquella època... ara és molt més complicat, ara que és pràcticament impossible intervenir les freqüències de ràdio i escoltar cap a on van. Però bueno, també hi ha moltes vegades trucada de veïns, o sigui, no tot són trucades de fons directes, hi ha molts altres fons que no és que tinguin el teu telèfon, però jo tinc el meu telèfon, el tenen infinitat de taxistes de Barcelona, perquè són uns ulls en ple moviment a la ciutat, i moltes vegades, potser de 10, una és brutal, però el dia que aquesta trucada és brutal és que et corones, clar.
La Maica,
en fi, després d'aquestes xascarrillos d'ofici...
em va molt bé això, perquè deies aquella època, i en el fons el que estàs dient és aquella manera també de fer periodisme, i de fer periodisme de successos, i lliga una mica amb el cas que ens vols parlar avui, que és de fa molts anys, i que també, al final, la resolució és una miqueta així, d'aquest que li diu aquell que li diu aquell altre, i de cop una informació que és molt important... arriba a la policia, en aquest cas a la policia local de Madrid, i a partir d'aquí es resol un cas que havia generat una gran psicosi. Perquè situem-nos, Maica, avui parlem d'un cas del 30 d'abril del 1994, el moment en què arrenca, i hem d'anar en un descampat als afores de Madrid, eh?
Sí, allà troben el cos d'un home assassinat brutalment. Tenia una veintena de ganivetades per tot el cos, i també l'havien tallat el coll, i semblava que fins i tot que l'haguessin torturat. Hi havia evidències de que l'havien torturat.
Per tant, aquí tenim una primera mort.
Sí, era aquesta primera víctima. Era un home que, en aparença, no tenia cap mena d'enemic. Aquestes primeres investigacions de la Policia Nacional doncs, descobreixen doncs, allò, que no hi havia cap evidència per buscar un primer fil d'investigació. Es deia Carlos Moreno, tenia 52 anys i treballava netejant locals i pisos. Estava casat, tenia 3 fills i, com et deia, ni se'l coneixien enemics ni tampoc estava ficat en cap tema de drogues. I, de fet, la policia em va buscar en tot el seu entorn sense trobar res. El van identificar perquè la persona o les persones que l'havien assassinat li havien deixat la cartera amb tots els diners a dintre. Per tant, ni tan sols era un robatori. Aquell dia era final de mes i, aleshores, en aquella època es cobrava en metàl·lic. I aquest salari, que serien unes 60.000 pessetes d'abans, no se les havien emportat. Per tant, es descartava tot també el robatori i el misteri encara, doncs, encara era més gran.
I la policia que també té indicis de que aquest mort, diguéssim, apareix en aquest descampat, però que
l'havien traslladat al cadàver.
Sí, l'havien mogut, no l'havien matat allà.
De fet, de seguida van trobar quin havia estat l'escenari del crim i era la parada d'autobús que l'home agafava de matinada al barri de Manoteras a Madrid i que acostumava a agafar allà l'autobús, que evidentment aquell dia no el va agafar, però era allà el crim. A més, era un escenari molt... Bueno, aquelles hores també de matinada, però era com molt aïllat de les primeres vivendes. Es donava la circumstància que un mes abans ja havia aparegut un altre cos, un altre cadàver en aquell mateix descampat. Era final de març, just un mes abans, i s'havia trobat el cos d'un home a qui també havien apunyalat de manera reiterada. En aquesta vegada, en aquell primer cas, fins i tot l'havien arrencat als ulls. Però sí que li havien robat la cartera. Per això, en un primer moment, la policia no va relacionar tots dos crims, perquè en aquest primer cas, per ells, pels investigadors, era un robatori que havia desencadenat amb un homicidi, tot i que aquesta brutalitat, aquest ensenyament amb la víctima, feia que la investigació estigués com una mica aturada en el sentit de que no avançava.
Mm-hmm. Per tant, entenc que aquí hi ha un moment en què la policia sí que comença a pensar si aquests dos crims estan relacionats, perquè alguns elements sí que ens ho poden fer pensar. És el mateix descampat on s'han trobat els dos cossos, morts molt violentes.
Sí, i sobretot perquè troben a la taula de l'autòpsia, el forense determina amb un informe que l'arma feta servir amb les dues víctimes és la mateixa. I per tant aquí, en el mateix escenari, tot i aquesta diferència en què un l'havien robat i l'altre no, però sobretot amb aquesta brutalitat i un fer mal, perquè moltes punyalades estaven fins i tot fetes després de quan les víctimes ja eren mortes, van començar a sospitar de la possibilitat que es trobessin davant un assassí en sèrie que no tingués cap vinculació amb cap de les víctimes. Víctimes que, a més, tampoc estaven vinculades entre elles.
Doncs tenim la policia a Madrid a mitjans dels anys 90 buscant un possible assassí en sèrie. De moment tenim un home mort brutalment a qui no han robat la cartera i una altra víctima morta un mes abans a qui han trobat al mateix lloc i aquí, en aquest cas, sí que li han pres la cartera. La policia comença a investigar i es centren en un noi de 20 anys.
Javier Rosado. En aquell moment tenia només 20 anys i estudiava quart de la carrera de Químiques i era molt, molt, molt bon estudiant. Família de classe mitjana alta, barri de Chamartín de Madrid, i era un noi molt, 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 molt prim que tenia problemes intestinals. Feia un temps que coneixia a un noi més jove que ell, que es deia Félix Martínez. En Félix Martínez tenia 17 anys i estava estudiant COU en aquell moment. Era orfe de mare i també vivia al barri de Chamartín. Un dia, en un camp de futbol del barri, va conèixer el Javier Rosado, del que parlàvem abans. I a tots dos els interessaven, i era el Nexe d'Unió, els jocs de rol. Jocs de rol que en aquell moment començaven a, doncs, quasi a emergir i ja ser coneguts. I amb una colla d'altres amics del barri, de Chamartín, van començar a jugar aquest tipus de joc.
Expliquem que els jocs de rol en aquella època, com diu la Maica, es van començar a posar molt de moda. Bàsicament és un joc on tu te'l vas inventant a mesura que hi vas jugant. És un joc que el vas construint, hi ha normalment una persona que porta el comandament, que mana, i les altres doncs, que han de fer això, han de fer el rol que se'ls hi atorga, no?
Sí, és un joc que evoluciona dirigit sempre per una persona que, entre cometes, és la que mana. En aquell cas, el Javier Rosado era qui decidia com evolucionava el lloc en cada moment. Uh-huh. I va crear aquesta colla d'amics que es podria dir, la policia si ho va determinar, que ell controlava, manava o dominava, i el que els hi feia jugar. El Javier Rosado tenia moltíssima imaginació, i en Félix, aquest altre noi que dèiem de 17 anys, que estudiava a COU, estava absolutament fascinat amb les històries. I la relació entre el Javier i el Félix es va construir al voltant d'aquests jocs de rol, una relació molt, 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 molt estreta, i feia que passessin dies sencers jugant a jocs de rol. I va arribar un moment en què el Javier, el gran, es va inventar el seu propi joc, que el va anomenar Razas, i que tenia diferents personatges que lluitaven entre si per veure quina era la raça que podia sobreviure.
A partir del que explicarà ara la Maica, s'entén una mica també com es va crear aquest imaginari popular, sobretot a mitjans dels 90, dels perills d'aquests jocs de rol portats a l'extrem, perquè aquest joc raça es va evolucionant fins que un dia en Javier ordena als seus amics, als seus companys de joc, que matin algú.
Sí, sortir al carrer i matar algú. Aquesta va ser la consigna. O sigui, s'ha d'entendre que el Javier tenia havia aconseguit generar un gran poder a la resta d'amics, especialment, diguéssim, que el seu jugador més condicionat, i que estava absolutament no només fascinat, sinó que obeïa cegament allò que li deia era el Félix Martín. I el que una mica els explica el Javier és que s'ha de superar la ficció i que s'ha de passar a l'acció. I es va inventar una prova d'allò que consistia en matar a una noia jove que s'havia d'escollir a l'atzar. I el crim s'havia de cometre entre les 3 i les 5 de la matinada. Els jugadors, la colla, tots van pensar que allò que estava explicant el Javier Rosado era una broma, o sigui, que no era real que els estigués demanant sortir al carrer de matinada a assassinar amb una jove a l'atzar. Tots van pensar que era una broma, a excepció, com et deia, del Félix Martínez, que estava tan fascinat per la figura del Javier que de seguida va mostrar que sí que estava disposat a acompanyar-lo en aquella prova, i tots dos van sortir de cacera aquella matinada.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, i amb la Maica Navarro avui estem parlant del crim del joc de rol. I Maica, ara pensava, mentre feies aquest relat d'aquest cas de Madrid, que amb un altre cas que també ens n'has parlat sovint en aquesta secció, amb el cas d'Helena Jubany,
sí,
també es va parlar al seu moment de si hi podia haver alguna relació amb algun joc de rol.
Clar, hi ha tantes hipòtesis amb el cas de l'Helena Jubany. L'única certesa és que l'Helena Jubany la van assassinar, i l'única certesa és que 20 anys després el seu assassí o assassins es continuen en llibertat, i a més amb el convenciment per part de la família del Joan, el germà i dels pares i els bons amics de l'Helena, que els seus assassins formaven part del seu cercle professional, del centre d'excursionista de Sabadell, però eren del seu cercle. I el fet de que el cos presentés aquestes lesions que podrien semblar una tortura en vida, o que l'haguessin fet prendre doncs, determinats medicaments per adormir-la, doncs feia pensar en algun moment doncs, això, que formava part d'alguna acció macabra o fins i tot en un joc de rol.
Mm-hmm. Esperem algun dia poder-ne treure l'entrellat. En tot cas, tornem en aquest cas de Madrid. Maica, tenim en Javier i en Félix, que surten al carrer de matinada a buscar una víctima a qui matar.
Recordem que havíem dit que el Javier Rosado era un estudiant brillant que estava en quart de química i va ser precisament al laboratori de la universitat on va robar uns guants de làtex i va comprar uns quants gabinets de diferents mides i van escollir també a l'atzar manoteres, a l'atzar, perquè vam col·locar un mapa i van tirar una moneda i va sortir manoteres, i a més ja els hi va anar molt bé perquè era una zona de Madrid amb poc trànsit a la nit i a més perquè hi havia un descampat que ja els hi anava perfecte pels seus plans macabres. La prova consistia en matar una dona jove entre les 3 i les 5 de la matinada, i es van fixar en una noia jove, però no la van poder atacar a temps perquè va entrar en un portal, es va avançar i va tancar la porta, alienant absolutament a les idees i les intencions d'aquests dos que la seguien sense que ella ho sapigués. Després es van fixar en un altre que de seguida van veure que anava acompanyat d'un noi, i com que se'ls acabava el temps i començaven a estar desesperats, se'n van a cap a una parada d'autobús i allà van trobar a un noi. Van estar parlant amb ell, però no el van poder atacar perquè en aquell moment va arribar l'autobús i el noi va pujar a l'autobús.
Per tant, aquí tenim tres persones que han salvat la vida de miracle, pràcticament, sí. I en aquell moment sense saber-ho. I aleshores hi ha en Carlos Moreno, que té la mala sort.
Sí. Aquestes tres persones que la policia va poder identificar en el seu dia i que van saber, doncs, com deies, que havien salvat la vida sense saber-ho, ja el temps els hi acabava. Recordem que ells s'havien marcat fins i tot en aquest joc macabre un temps per actuar. Ja gairebé passava a les 4 de la matinada i el Javier i el Félix van veure un home una mica més gran del que ells havien dissenyat pel seu lloc, i fins i tot era una mica gras i estava assegut també a una parada d'autobús. Es van acostar, l'home es pensava que el volien atracar i gairebé sense mediar paraula el van clavar diverses ganivetades. Va trigar un quart d'hora en morir.
I tots aquests detalls de seguida la Maica ens explicarà com és que els coneixem, perquè crec que hi ha fins i tot un diari o un document on un dels assassins va anotant tots els detalls. Mm-hmm. En tot cas, en aquest joc de rol, la policia de moment està investigant el que creuen que és un assassí en sèrie. Abans parlàvem amb la Maica d'aquesta, ella deia, aquella època, sí, d'aquesta manera artesanal de fer periodisme, i en particular el periodisme de successos. I una mica, en aquest cas, també podem explicar com s'acaba descobrint l'autor d'aquest assassinat i com és una mica per una certa casualitat, no, Maica?
Els mitjans de comunicació van parlar molt sobre el teòric assassí en sèrie que hi havia a Madrid i el Javier es va començar a confiar. Ell els hi explica als seus amics del grup que ell havia estat l'autor del crim, però i a més els hi va dir que encara havia l'opció de que ells podien acompanyar-los de cacera. És a dir, va confessar, va vacilar davant dels seus amics que havia matat, i a més que ho tornarien a fer. És veritat que en el seu primer moment ningú s'ho va creure, a excepció d'un. És un amic de la colla que sí que va sospitar que allò que deia el Javier podia ser cert, i tot i que no estava segur, va donar la casualitat que el pare d'aquest noi era policia local de Madrid, policia municipal. I abans de confessar-li res al seu pare, va anar a consultar amb un capellà si què havia de fer amb aquesta informació, perquè en el fons li semblava, li feia...
Tenia un dilema moral.
Sí, tenia una mena de dilema moral, se confessava si fos mentida, les conseqüències que podria tenir, i el capellà, el confessionari, no va dubtar i li va dir que parlés amb el seu pare. El pare sí que es va creure la història, perquè en aquell moment l'opció de que fos un assassí en sèrie i la Policia Nacional ja havia compartit informació amb la policia municipal de Madrid, i va anar directament el pare cap a la brigada d'homicidis de la Policia Nacional, que estava al corrent del cas, i també els investigadors es van creure la història perquè hi havia detalls que els havia, que facilitava aquest nen, aquest amic de la parella d'assassins, que a més no havien estat publicats pels mitjans de comunicació, i per tant, evidentment, van muntar de seguida un operatiu, es va detenir el Javier i el Félix, i a més es van trobar al domicili, doncs, no només els guants, sinó també els ganivets amb què havien fet servir per assassinar el Carlos Moreno, i aquest diari on detallaven amb tot detall, amb molt de detall, tota aquella matinada a les passes que havien fet.
Mm-hmm. A partir d'aquí és quan els investigadors també descobreixen que realment l'han matat sense cap mena de motiu. Finalment se'ls condemna a 42 anys de presó a Javier Rosado i a 12 a en Félix. Ara mateix els dos ja són en llibertat.
Sí, el primer en sortir va ser el Félix, aquest jove que era més petit que el Javier i que estava fascinat. Era menor d'edat en el moment del crim, i el Javier va començar a sortir de permisos el 2008. Mentre va estar tancat, recordem que era un estudiant brillant, va acabar químiques i encara va fer matemàtiques i enginyeria informàtica. I va aconseguir reduir la pena gràcies a classes de matemàtiques que ell donava a la resta de presos. En aquell moment, en aquells temps, hi havia una opció als presos, que era commutar dies de condemna amb determinades activitats.
Tanquem el cercle, o gairebé tot el cercle, d'aquesta història que ens està explicant la Maica avui, però clar, havíem dit que la policia al principi pensava si estaven buscant un assassí en sèrie. Clar, és que hem parlat de dos cadàvers, de moment hem resolt què ha passat amb un.
Sí, al final recorda que en el primer de les víctimes sí que tenia, l'havien robat la cartera, l'havien tret els ulls d'aquesta manera sàdica, i el que sí, en els interrogatoris, tant el Javier com el Félix van assegurar que no tenien absolutament res a veure amb el crim del Carlos. No apareixia cap detall als diaris. És cert que hi havia una coincidència amb el ganivet, però és que era exactament el mateix ganivet que s'havia fet servir en els dos casos. Finalment, la Policia Nacional va descobrir una parella d'atracadors molt, molt violents i que van estar detinguts i els van responsabilitzar del crim del Carlos.
Em fixava, Maica, amb les teves explicacions, com molt sovint aquí a l'Hora Negra ens parles de com la policia moltes vegades ja sap qui és l'assassí d'un cas, encara que hi hagi moltes hipòtesis obertes, per això de que algú està donant detalls que no s'han publicat, que la policia no ha donat, que no pot conèixer ningú.
Per això les investigacions
són... Pensava en aquell cas de Cervera, també.
Per això les investigacions... Sí, el de Cervera, que se'n va anar... assassina la seva parella. Els investigadors ja tenen tota la mirada amb ell perquè els ha mentit, per càmeres el tenen amb uns horaris que no coincideixen, i a més perquè hi ha una concentració de veïns per donar-li suport a la víctima de condol i de denúncia del crim, que va ser salvatge, i se'n van a les vies del tren on ell havia aparegut el cos, i ell, que encapçalava aquella manifestació amb un ram de flors, se'n va directe al lloc exacte on havia aparegut el cadàver i que mai havia aparegut cap fotografia. I per tant, quan se n'adona que està dirigint ell la manifestació cap allà, ell mateix se n'adona i canvia canvia el pas i ho col·loca en un altre lloc, però els Mossos ja s'havien quedat amb el detall. Per això les investigacions són secretes, i per això de vegades els investigadors, especialment d'homicidis, es cabregen tant quan veuen determinats detalls als mitjans de comunicació, perquè això juga a vegades en contra a l'hora de fer interrogatoris, a l'hora de trobar, etc. Però bueno, això és una partida... Sí. En fi, jo els entenc, però aquí cadascú ha de fer la seva feina amb responsabilitat.
Han sonat els senyals horaris de 11:15 del matí, aquest cas de Serafín Cervilla, que va ser també el primer condemnat, ens ho explicava la Maica fa unes setmanes, a través de l'empremta de la mossegada.
Exacte.
Maica Navarro, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
El suplement, amb Joan Bota.